第三的贝尔。
Hola, molt bon vespre, benvinguts i benvingudes al Petits Grans Trapelles després d'una petita incidència tècnica que ens ha vingut el Pau Tècnico al rescate. Doncs comencem el programa d'avui. Hola, Laia.
Hola, Lídia.
Què tal?
Bé, avui en petit comitè.
Avui en petit comitè, eh? Des d'aquí sí. Saludem a les nostres Cristines.
Exacte.
Amb molt de carinyo, eh? I, com no, saludem a la Marina, que la tenim a l'altra banda, barallant-se amb els botons nous.
No, bueno, ja va
està.
Tot bé. Ja va
ara
tot
ara
bé.
Ha guanyat la Marina, ja. Molt bé, doncs avui encetem el programa amb una cançó que, com sempre, ens la fa arribar la Cristina, que ja segur que us ho explicaria molt bé. Per nosaltres, per aquesta cançó, no sé, ens sobren les paraules.
Sí, sí,
perquè
sí.
És un clàssic allà on hi hagi. És el d'Eric Clapton, el Tears in Heaven, que sempre estem i estarem connectats.
I saw you in heaven.
fòlies.
Bé, doncs avui en el Cabòries el que farem serà seguir comentant el llibre que vam encetar en el darrer programa, que era El cervell del nen. No sé si era en català, crec que no, el llibre, El cerebro del niño.
En qualsevol cas deu estar traduït, sí. No? Perquè
no sé,
ha estat
sí?
un llibre... Sí,
molt... jo... sí, oi?
Jo diria que sí, però ho dic així, hauríem de buscar-ho.
Hauríem de buscar-ho, bueno, però nostre... posarem que sí. El cervell del nen, 12 estratègies revolucionàries per a cultivar la ment en desenvolupament... del teu fill. I aquestes 12 estratègies revolucionàries venien molt ben explicades i detallades al llarg de tot el llibre, però a més aquest llibre és així tan fantàstic que al final t'ofereix un full per la nevera, que això ens va agradar molt, perquè dèiem que la nevera t'hi poses el calendari, aquelles coses importants que t'has d'anar recordant i fer-les presents en el dia a dia. En aquest full de la nevera ens oferia un resum molt, molt entenedor, molt clar, i vam poder comentar tres d'aquestes grans estratègies. Al final quedaven resumides en cinc. Les tres que vam comentar eren una mica molt conegudes. Començàvem parlant d'integrar els dos cervells, l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre, de manera que treballessin com un equip. Tots sabem que l'hemisferi esquerre s'ocupa de la part més racional, que l'hemisferi dret s'ocupa de les emocions, i una mica el que s'intentava era donar estratègies per fer que aquests dos hemisferis treballessin com un equip. Mm-hmm. Tenia com dos punts claus. Un era connectar i redirigir i posar un nom a cada cosa per poder domesticar-lo una mica, no? Aquest, sobretot parlava de quan les emocions estan una mica desbocades, d'intentar connectar primer amb la part emocional i després... A partir d'aquí,
no?
Exacte.
Tot i que també ens passa, no, que les emocions ens costen de gestionar. Llavors, d'alguna manera, la molla que tenim és anem a racionalitzar-ho, anem a tranquil·litzar-nos, anem a parlar-ho. I, de fet, moltes vegades no ens fixem que un infant excessivament analític, el que li pot passar és que li costi connectar amb les seves emocions. I això... També genera situacions problemàtiques,
clar,
no? D'infants que els hi costa connectar i identificar què els està passant a nivell emocional, no?
Clar, per tant, l'estratègia era intentar sempre connectar a nivell emocional, posar nom a les emocions.
Exactament.
No? Reconèixer si estem enfadats, si tenim vergonya,
sí.
Si... Més que res amb les emocions negatives, no? Perquè amb les positives tot sembla que és més fàcil,
sí,
i que flueix més i que no necessitem...
Aquestes ja ens agrada que apareguin,
sí,
no?
Sí, no calen estratègies per aquestes, tot i que també està bé, potser aprofundir una mica, perquè no tot és estar content.
Exactament.
No? Sinó que hi ha molts sentiments.
Sí.
Després, l'altra estratègia era la d'integrar el cervell superior i el cervell inferior. Ens deia que durant la infància i l'adolescència aquest cervell superior, que a mi em recordava el superjo, no?
Sí.
Estava en construcció, diuen obres, està en construcció, i que i si no està integrat, aquest cervell inferior pot fer-se amo, no? El pot conquistar, sobretot en les situacions d'emocions molt, molt intenses. I llavors el que ens deia és que havíem d'activar aquest cervell superior i no pas fer-lo enfadar, sobretot en les situacions de molt estrès, que tendim a voler imposar un límit perquè nosaltres ho diem i prou.
Des de l'autoritat,
des d'aquesta autoritat mal entesa, doncs això feia enfadar. Això fa enfadar, ningú li agrada que li diguin això ho faràs així perquè ho dic jo.
Perquè sí, i ja està.
Perquè sí, sense cap mena d'explicació.
De raonament, no?
Després ens deia que la manera d'activar-lo és utilitzar-lo, diu, úsalo, piérdelo, no? O sigui, si no el fa servir, és molt fàcil que es perdi pel camí aquest, uh-huh, aquest cervell, uh-huh, més complex. I llavors ens deia que una bona estratègia és oferir moltes oportunitats en què es posi en joc aquest cervell superior, jugant a jocs del tipus què faria si et passés això, uh-huh, o si passés una altra cosa. Uh-huh. I, sobretot, molt, molt important i molt xulo, procurar no rescatar els nostres fills de la presa de decisions difícils.
Sí, i aquest em sembla un punt importantíssim, no? Perquè moltes vegades, justament, quan hi ha aquest conflicte, no? o aquest bloqueig, no? Entre, en situacions, no? On et poden les emocions, d'alguna manera tendim, primer, des d'aquesta autoritat malentesa, ho volem tallar, perquè la mateixa situació ens molesta, ens és incòmoda, no? Llavors és molt fàcil dir, doncs, prou, s'ha acabat, no en parlem més, o vés-te'n a la teva habitació, o tanquem la tele i aquí s'ha acabat tot, no? És una de les reaccions que és comprensible, però que diguem que no ens permet evolucionar gaire en el que és aquesta construcció del cervell superior, no? I una altra de les situacions, per dir-ho així, passa per d'alguna manera fer preguntes, no? És a dir, la idea no és tant jo et dono una solució i tu no tens res a dir, com jo et convido a que puguem construir la solució plegats, no? I per tant aquest fer preguntes, com ho faries, què opines, o hi ha diferents sortides, però que al final, clar, una pregunta el que no és una resposta, i per tant d'alguna manera és dir, t'ajudo a avançar, però la decisió és teva i la resposta l'has de trobar tu. I la resposta no té per què ser única, en poden ser diverses, no? I per tant, aquest recurs de la pregunta i les opcions, al final està molt bé perquè el condueixes a que la decisió sigui de l'infant, no?
Sí, a fer-lo responsable.
Exacte, i que en última instància, potser quan són petits, és normal que haguem d'intervenir més en clau de que la decisió no pugui anar en contra d'ell o no pugui ser una decisió que tingui riscos innecessaris.
Clar, quan són,
no?
Petits sembla més complicat.
Exacte.
Després
no?
Veurem una mica com s'aplica amb les diferents edats.
També és veritat que les situacions que es produeixen són més simples que les que es produeixen en l'adolescència, no? Però en l'adolescència també és molt important que la decisió la deixem en mans d'ells o elles, perquè d'alguna manera ens en poden fer responsables en un futur, no? I això és massa, massa còmode, no?
És massa...
Decidir també és fer-te responsable de la decisió que has pres, no? Una altra cosa és que estiguem allà acompanyant, i això és el que és interessant que ells percebin, no? Que la decisió és seva, que la responsabilitat és seva, però que nosaltres estem allà. No és tu has decidit i jo me'n rento les mans.
Clar, és que a vegades aquí la línia...
Sí.
No? Dibuixar la línia on és, clar, no per tothom serà en el mateix lloc.
Uh-huh.
Llavors això és el que ho fa, penso jo, complicat, no?
Sí, sí.
I a més sempre tenim, no, aquella recança de pensar si estem collant massa, si estem deixant massa, no? Intentar trobar a cada fill nostre, trobar-li el seu punt. Perquè a més cada infant és diferent, per tant el punt que et serveix per un no et serveix per l'altre.
No, està clar.
I llavors
clar,
això té... Això és complicat,
sí.
Aquest ofici.
És molt complicat l'ofici d'educar, és veritat.
Sí, sí. Bé, després ens deia també un truc que ens pot servir a tots, que és per connectar amb aquest cervell superior quan estem molt perduts, ens hem de moure tot el cos, per connectar de nou en situacions d'emocions molt intenses, especialment d'estrès, moure'ns.
Moure'ns, eh?
I moure's veu que connecta...
Posar una cançó i ballar,
i ballar
al mig del menjador...
Pujar a baixes escales...
Sortir a córrer, no? Fer un parell de voltes allò a l'illa de cases, no? I tornar a entrar... Sí,
I tornar.
Sí, sí.
És curiós, però és veritat, no?
I alguna vegada, en alguna així discussió que veus que vas girant en rodó i que no acabes d'arribar enlloc, alguna vegada m'ha sortit de dir, escolta'm, vés a córrer o fes quatre crits i després, si vols, en tornem a parlar, no? Perquè tens la sensació de que estàs en una roda que no porta enlloc, no?
A vegades jo penso, potser moure's no és tant, potser... Aquí no sé si ho diu tant com a exercici físic, sinó, diu, simplement fent moure el cos d'alguna manera, com per exemple ballar.
O com despistant,
sí.
No? Traient l'atenció d'aquell punt.
Canviant,
no?
Sí. Jo a vegades per mi és canviar l'escenari,
canviar d'habitació, per exemple.
A vegades canviar d'habitació,
sí, sí,
i anar-te'n a una altra
banda,
és com que neteja tota l'energia i tot,
sí,
torna a començar. És diferent, ja has mogut alguna cosa, no?
És veritat,
clar,
és veritat.
Igual,
és veritat.
Depèn de la intensitat, igual t'has de moure més.
Exacte.
O menys.
Jo crec que això també va amb l'edat, veus?
També, també, i amb el temps.
Perquè una cosa que no hem comentat, però que és molt interessant en aquest llibre, és que un cop identificades les principals funcionalitats del cervell, la manera com actuar canvia amb les edats, no? Amb les diferents etapes de creixement. Llavors hi ha moltes pistes sobre com moure, no? O com connectar aquest cervell, o com integrar els dos, doncs les propostes i les activitats canvien molt si estem parlant d'infants molt petits o d'adolescents, no? I aquí també...
Les veurem, perquè penso que és la part més interessant, no? Clar, veure com ho posem això, en pràctica,
això després,
i això com ho fem.
Exacte.
Això com ho fem.
Molt bé, molt
Llavors
bé.
Ens quedaven tres estratègies més, l'altra que ja havíem comentat, que era la d'integrar la memòria, que era el fet de no deixar tot allò que passa a la vida dels nostres fills, tots aquells fets que es converteixen en records, no deixar-los com a records implícits, sinó fer aquest exercici d'explicitar-los, de fer que parlin d'allò que els ha passat, no? Tant si és una cosa positiva, que llavors és molt fàcil, però especialment quan hi ha un fet que hagi pogut resultar dolorós per algun motiu, ens diu que és molt útil utilitzar l'estratègia del comandament a distància i poder parar, anar endavant, anar enrere i controlar, que l'infant senti que té el control sobre la història que està explicant. Mm-hmm. Així com deia, diu, recorda't de recordar, ajudant els nostres fills a exercitar la memòria, oferint oportunitats a practicar aquest record, no? de aconteixements importants, no? Mm-hmm. Tenint converses mentre sopem, mentre anem en cotxe... Mm-hmm.
Hi ha una estratègia molt a l'abast i molt maca, que són les fotos, no? És a dir, mirar fotografies, no? I recordar els estius, no? Passar, no? Com qui no vol, pel moment on es va morir aquell avi o aquella àvia, no? o aquell gosset o aquell gatet, no? Situacions que amb les fotos, no? és molt abocador, no? També amb la imatge, i una cosa que tenim a l'abast, no? Jo una de les coses que faig a casa és, com que ara estem tant en l'era digital, mm-hmm. i tenim més fotos que mai i mirem menys fotos que mai, doncs un cop l'any m'obligo a imprimir-ne unes quantes, no? I en la mateixa estanteria dels contes hi ha uns quants àlbums de fotos que es poden remenar, tocar, estripar, regalar. De vegades doncs surt, no? la idea de dir, doncs aquesta foto li regalaré tal persona, no? I traiem la foto i la regalem. I és bonic integrar tots aquests records i experiències de la mateixa manera que sabem que els contes, no? poden abocar situacions i també, uh-huh. també porten, no? a parlar de moltes coses. Doncs la pròpia història, a través del record i de les fotografies, és un gran recurs i molt bonic, perquè ens ho passem tots bé recordant on vam anar a l'estiu. I
a ells els encanta veure fotos.
I es reconeixen a ells mateixos, perquè no és evident, sobretot quan ets un infant, de recordar, i els hi encanta, clar. Veure's quan eren bebès.
Sí.
No? Oh, això és una cosa que
és fascinant.
Els fascina, no? Sí,
és fascinant, sí. Perquè és una cosa que no te'n recordes i de la qual has de construir
Exacte.
El record a partir del que t'expliquen i del que
i de les imatges que veus. No? De dir, sí, tu eres aquest.
És fort, sí. És fort. Sí, no? I nosaltres també ens els mirem i dius que fort, no? Fa 5 anys tenia un bebè i ara ja no hi és.
Sí, sí. I si no fos per les fotografies,
no
fins i tot
recordes.
Hi ha etapes,
sí, sí.
on tens literalment buits mentals.
Sí, que no te'n recordes.
Que no me'n recordo com era, quan tenia 2 anys o quan en tenia 3.
Clar,
és
perquè canvien molt ràpid.
Sí.
A partir dels 3 anys, sí. Jo crec que recordes...
Sí.
Més.
I si hi ha germans, es comença a barrejar molt tot, ja t'ho dic ara també, eh?
Si hi ha més d'un germà, encara més,
oi?
Bueno, mira, si estan combinats nens i nenes encara deus separar, sí, una mica, però com van,
sí.
sortint tots iguals,
sí, sí,
llavors
sí.
ja deus ser caos
total.
L'altra hi havia, l'altra estratègia era la d'integrar les diferents parts d'un mateix, i llavors ens parla de la roda de la consciència. Especialment fa referència quan els nostres fills es queden encallats en un punt determinat, que els podem ajudar a escollir on posar l'atenció per poder controlar més els sentiments. I llavors ens parla de dues estratègies concretes, de tres. Una, deixar passar els núvols de les emocions, igual que els núvols, pot haver-hi un matí molt ennuvolat, però més tard o més d'hora aquells núvols canviaran, se n'aniran...
O es desfaran amb una tempesta.
Alguna cosa passarà, no s'hi quedaran, no? Allà no són el cel, aquells núvols, no?
Exacte.
Són passatgers. Doncs les emocions també, que a vegades ens sentim que en els adults també ens passa, mm-hmm. i penso que és bo tenir-ho present.
Fins i tot els pensaments, és a dir, en meditació moltes vegades quan d'alguna manera hi ha aquest mite de posar la ment en blanc. La ment en blanc és molt,
és molt difícil.
Llavors, d'alguna manera, el que et diuen és no és tant posar la ment en blanc com no aferrar-te als pensaments i deixar que passin com si fos un núvol i tu deixes que passi, i en lloc d'enganxar-t'hi, de quedar-t'hi enganxat, o en aquest cas amb una emoció, doncs és el mateix pels pensaments, tu deixa que passin i ja està. I de mica en mica aniràs com relaxant i trobant aquesta calma, no?
I cada vegada te'n vindran menys.
Exactament, no? I cada vegada el cel és més clar.
Ah, exactament. Una altra estratègia per integrar aquestes diferents parts d'un mateix és fer un cribratge, ajudar els nostres fills a posar atenció a les sensacions, a les imatges, als sentiments, a tot el seu món interior, perquè els nens potser miren molt en fora, no?, per la curiositat natural que tenen, però també ensenyar-los a tenir aquesta mirada cap a dins.
Exacte. Hi ha una estratègia molt maca a l'escola que a mi m'agrada molt, que és aquesta cara plastificada, sense, amb uns ulls i un nas, però que no té boca, i al matí, quan arriben, doncs poden dibuixar una boca contenta, una boca trista, o és a dir, acaben dibuixant una expressió en aquella cara és una oportunitat és una pregunta de com et sents, no només com vens, sinó com et sents, no?
És fer un mirall.
Trobo molt xulo això, a mi és una cosa que m'ha agradat molt sempre,
és molt,
no?
Xulo, és molt xulo, sí que sí. Ho és. Després ens deia d'exercitar la visió de la ment per ensenyar als nostres fills a tranquil·litzar-se i a fixar l'atenció en allò que realment volen. L'altra estratègia era l'integrar el jo i l'altre. Cada vegada anem més cap enfora, anem de dins a fora.
Exacte.
Diu que ens hem d'equipar per un nosaltres, hem de buscar maneres de treure partit en aquesta aptitud que té de manera innata el cervell per a la interacció social. Som animals socials, no ho podem evitar.
Exacte.
Alguns més que altres, alguns menys, no?
No només no ho podem evitar, sinó que el que sovint oblidem, i molt, és a dir, és molt exagerat en la nostra societat, és que ens fan creure que sols ho podem tot, i no és
així. No és veritat.
No? És a dir, no només som animals socials, sinó que necessitem dels altres per la nostra pròpia supervivència, no? I jo crec que, més enllà de l'utilitari, no? És interessant anar explicant, a través de situacions i sobretot d'experiències, no?, lo important que són els altres, no?, pel nostre benestar, per les experiències que podem tenir, i perquè d'alguna manera et dona aquell punt d'humilitat, no?, de dir sóc un més i necessito dels altres, no?, per poder créixer i desenvolupar-me, no?, i et dona un sentit com d'agraïment, no?, de reconèixer el paper que fa el pare, el paper que fa la mare, el paper que fa el germà, i que quan no hi és el trobes tant a faltar. I això és una experiència molt, molt necessària, no només bonica, sinó necessària.
I més, com has dit tu, en el moment en què vivim.
Exactament.
L'individualisme, no?, i aquesta família mononuclear, tots junts allà, que no sortim gairebé de casa, no?
Fins i tot tenim com una imatge molt lineal de la vida, no?, de dir tu estudia, treballa, tindràs una remuneració i a partir d'aquí fas el que et dona la gana. És bastant més complicat que això, el viure, diguem, no? Però en canvi, quan projectem així ràpidament cap al futur, ens pensem molt més individualment que col·lectivament. No? I només això ja ens fa desconnectar del sentit de la col·lectivitat, no? o del que t'ha donat la família, o de la importància de la família, no?, que te'n recordes quan la necessites moltes vegades, no?
Sí, és veritat, malauradament a vegades descobrim aquestes coses quan és massa tard, però precisament intentar fer que els nostres fills en siguin conscients des de petits és un bon recurs.
I tant.
Per fer aquesta integració del jo i l'altre, ens dona dues estratègies fantàstiques. Una, que és passar-ho bé.
Ah, veus? No?
Per tant, diu que fomentar la diversió en família fa que els nostres fills associin a experiències positives i satisfactòries el fet d'estar amb altra gent.
Mm-hmm. I no? Aquí el que sempre allò m'ha admirat és les relacions de cosinatge, quan es troben entre cosins. l'emoció que hi ha i les ganes que hi ha són impressionants, no? Perquè no necessàriament et pots veure molt, però en canvi s'estableixen, no, vincles
diuen
molt forts amb
els cosins.
Diuen que els cosins
són els teus primers millors amics.
Ah, veus? I això no ho havia
perquè
sentit.
Perquè hi ha com un vincle molt especial.
Molt especial,
molt
sí,
molt diferent,
sí,
no?
Sí.
El germà és el germà.
Sí, sí, sí.
No? I els cosins és una cosa, és com un desfici.
Exacte, sí, sí. Sobretot si són una mica més grans, sí. Llavors ja ens hi emmirallem del tot, no?
És tot, és tot. És tot, sí, sí. Després ens deia de connectar a través del conflicte, que també és un punt interessant. Per connectar a través del conflicte hem de concebre el conflicte no com un obstacle que hem d'evitar, sinó com una oportunitat per ensenyar als nostres fills aptituds essencials per relacionar-se. És a dir, sempre que hi ha persones hi haurà conflictes.
Està clar.
D'alguna manera o altra, i que la gràcia no està en evitar-los, sinó en donar estratègies per preveure'ls, no? De posar-se en el lloc de l'altre, interpretar senyals no verbals i estratègies per arribar a acords i fer les paus.
I també en relació al que comentaves fa un moment, no? El fet... Els conflictes són difícils i sobretot en els infants... les primeres experiències així difícils entre amistats costen molt, i una cosa interessant és, primer, enfocar-ho com una oportunitat, però també com una cosa passatgera, no? És a dir, aquell sentiment de tristesa o de desesperació que poden tenir, el fet de dir, és veritat, no és fàcil quan ens sentim així, però tot passa, no? I això també et dona com l'esperança, doncs, de que és un moment i de que vindran altres moments més fàcils, no? Perquè si no tens com aquella sensació de que allò ja serà sempre
que allò
així.
Serà sempre així. Això jo trobo especialment útil cap a l'adolescència. En què hi ha molta tendència a caure dins de pous, no? I no sortir-ne, no? I sentir-te, avui sóc el més desgraciat de la classe perquè m'ha passat això.
O jo tinc mala sort, no? El tema aquest de la mala sort,
sí.
No? Com al final, a més es generen com uns tics mentals en els que realment pots entrar en una espiral molt negativa, no? On a mi no m'estimen, jo sempre sóc el que tinc mala sort, sempre sóc el que em passa no sé què, i realment, des d'una perspectiva on les coses duren un temps i després passen, doncs és bastant més alliberadora, no? I bastant més esperançadora per mirar-ho amb ganes de resoldre-ho, no? I de passar a un altre estadi.
Sí, ara estàvem comentant també, així, amb clau secreta, que avui us hem de dir que el programa d'avui serà més curtet, però que no patiu, que tornarem d'aquí 15 dies. Abans d'acabar, dediquem una estoneta a comentar alguna estratègia així més en concret.
Molt bé.
Com havíem dit.
I tant.
Bueno, repassem les que teníem, perquè fem així una mica de resum ben fet. Partim d'aquestes 5 estratègies, que venen a ser el resum de tot: integrar els cervells dret i esquerre, integrar el cervell superior i el cervell inferior, la memòria, les diferents parts d'un mateix, integrar el jo i l'altre. Llavors el llibre ens ofereix al final de tot com una taula molt completa amb estratègies per cada tipus d'integració, dedicats a la primera infància, després de l'etapa preescolar, i després arriba en els infants de 6-9 i de 9-12. Vull dir que és bastant...
Una bona temporada,
és completet, sí. Estem, estem coberts.
Fins als 12 anys.
Fins als 12 anys estem coberts. Déu-n'hi-do. No ho sé, per agafar-ne algun a l'atzar, per un infant, diu, de 0 a 3, com integrar el cervell superior i inferior... I llavors diu, per exemple, una manera eficaç d'ajudar un infant a recuperar l'equilibri entre aquests dos cervells és demanar-li, com dèiem abans, que mogui el cos. Llavors diu, quan el teu fill està molt alterat, assegura't de que reconeixes l'existència dels seus sentiments. Aquest ha de ser sempre el teu primer pas. Diu que ell se n'adoni que tu reconeixes els seus sentiments. Diu, llavors, tan aviat com puguis, diu, lo antes possible... Diu, obliga-lo a mover-se. Llavors diu que juguis amb ell a fer lluites, a fer pessigolles, a jugar al rei diu, a fer carreres anant i tornant pel passadís, qualsevol excusa és bona per moure's amb un infant petit.
Però fixa't en una cosa, que jo la crec, o sigui, crec que és molt, molt, molt rellevant. Si ens oblidem, abans de moure'ns, de reconèixer el sentiment, el que viu l'altre és que l'ignorem i que no fem cas del que li està passant i que el que fem d'alguna manera és allò, fer la viu-viu i mirar cap a una altra banda, no? I per tant, moure'ns, però aquell comentari d'escolta'm, tens raó, quin rotllo això, ostres, és que és veritat, és que...
Jo és que abans, quan parlàvem d'això, he fet com un viatge en el temps i jo recordo haver tingut una mestra a quart, que quan estàvem molt esverats a classe ens feia sortir a donar voltes a la pista
a del córrer,
pati,
oi?
A córrer. Però bé, l'estratègia, diguéssim que era bé, però ho feia des d'una perspectiva molt, molt negativa, perquè era un càstig.
Era un càstig.
Era un càstig, era com que havies estat parlant amb la del costat.
Au.
A fer 10 voltes a la pista i tu anaves traient el fetge per la pista i quan tornaves, clar, havies connectat amb el cervell superior i t'havia sortit el fetge per la boca i ja no podies parlar més, no?
Exacte.
Vull dir que jo crec que sempre hem sabut que això és així, però que l'autoritat malentesa ens ha fet aplicar potser les estratègies d'una manera...
Sí, sí.
Equivocada.
O de vegades les apliquem allò, només un trosset, no?
I, exacte.
I el només un trosset, perquè... La molla que ens surt, com que el conflicte i el malestar el que intentem és evitar-ho i és normal, no? Clar, quan hi ha una rebequeria, un plor, un malestar, el que intentem és despistar. Ja et parlo d'alguna cosa, sí, que et posi alegre. Ja ens anem cap allà i així te n'oblides, sí, no? I ens oblidem del primer pas, que és reconèixer-ho, de dir, tens tota la raó.
Validar.
Validar. I a partir d'aquí no cal recrear-s'hi gaire, anem a fer alguna altra cosa. Ens movem i pensem en altres coses, no? Però si no validem, generem un efecte d'ignorar, de no reconèixer... que no...
Bueno, que al final acaba sent contraproduent.
Acaba sent contraproduent, no? Exacte.
Perquè repetiràs el mateix, allò que diem dels patrons,
sí,
no? Repeteixes el mateix patró i tornes a estar encallat en el mateix...
I és el patró de fugir d'estudi.
Sí.
En lloc de mirar el conflicte o de donar una oportunitat de buscar una sortida, al final està com les diferents estratègies estan connectades, no?
Després, una altra estratègia, agafa una altra edat, si us sembla, de preescolar, de 3 a 6 anys. Alguna que et faci especialment il·lusió?
A veure...
Alguna estratègia?
El recordar.
El recordar, mira, la memòria, mira la mateixa. Val, de 3 a 6 anys estem parlant. Diu, el més probable és que el teu fill en aquesta edat li encanti explicar històries, i llavors, com que això normalment és així, diu que ho hem de fomentar tant com sigui possibles i explicar històries a partir de qualsevol cosa que se'ns acudeixi, tant d'aquelles coses bones com de les dolentes i d'aquelles coses que tampoc no són ni tan bones ni tan dolentes, no? Una mica de les coses més mundanes del dia a dia. Diu, i sobretot quan succeeixi alguna cosa important, hem d'estar disposats a explicar aquell succés una i altra vegada. Encara que els nostres fills no sàpiguin gaires coses sobre els comandaments a distància, ells sí que són capaços de rebobinar, interrompre la història, i el que els hi encantarà serà sentir-nos a nosaltres explicar una vegada i una altra i ajudar-nos a explicar la història. Mm-hmm. I si ens canviem de paraula, no? Allò que fan, que si canvies, sí, de paraula...
Mama, no ho has dit bé, això.
No ho has dit bé.
No ho has dit bé, sí, és a dir,
perquè
que
tu vols escurçar i potser et saltes un...
Sí. És aquella etapa en el que hi hauran tres contes estrella i els haurem d'explicar una vegada i una altra, una vegada i una altra, una vegada i una
tot
altra.
Tot és així, els contes, les cançons.
Les cançons.
No? És com exaurir-ho tot, les pel·lícules.
Uh-huh.
Tot fins al final i sempre veure el mateix i recrear-se en aquell... No? En el gust d'anticipar i de...
I de saber què passarà, no?
I de comprendre-ho.
Uh-huh.
Va, una altra.
Vinga,
i amb això acabarem ja. I amb això acabarem, amb els més grans. Vinga, amb els més grans.
Jo faria el d'integrar el jo i l'altre.
Integrar el jo i l'altre.
Del nosaltres.
A veure, integrar el jo i l'altre. Doncs mira, acabem amb aquesta. Connectar a través del conflicte. Diu, totes les aptituds per relacionar-se i per resoldre conflictes que hem intentat ensenyar als nostres fills des que van començar a parlar, com veure les coses des de la perspectiva dels altres, interpretar les senyals no verbals, compartir, demanar perdó, diu, són les mateixes que li aniràs ensenyant a mesura que s'apropi l'adolescència. Diu, segueix parlant d'aquestes aptituds d'una manera explícita i practica-les. Tant quan li demanis al teu fill que vegi les coses a través dels ulls d'una altra persona, com quan li recomanis que escrigui una nota de disculpa, ensenya-li que el conflicte no és una cosa que s'hagi d'evitar, sinó una cosa que s'ha de resoldre i que quan es fa, sovint el que fa és millorar la relació.
Molt bé, molt bé. És un bon consell.
És un bon consell. I fins aquí arribem.
Que faríem molt bé els grans
d'aplicar-nos-el.
D'aplicar-nos-el,
sí. Bona nit.
Bona nit.